En punt les 3.
Catalunya migdia.
Com dèiem, acabem la primera hora del Catalunya migdia. Ara comencem la segona. A la primera us hem explicat que els socis de govern, Esquerra i els Comuns, però també la CUP, demanen la destitució de Josep Lluís Trapero per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors. L'oposició reclama explicacions urgents al Parlament de les conselleres d'Interior i d'Educació. Això quan el govern torna a ser molt a prop de tancar un acord de pressupostos precisament amb Esquerra després d'haver arribat a un pacte ja fa setmanes amb els Comuns. També hem connectat amb Tenerife per conèixer els preparatius per l'arribada del creuer de l'antivirus al cap de setmana. I ens hem fixat en la confiscació rècord de cocaïna que ha fet la Guàrdia Civil a l'Atlàntic. Amb 41 tones interceptades és la xifra que marca un nou rècord mundial en una operació com aquesta. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que tenim un cas sospitós d'antivirus a Alacant. És el d'una dona que està ingressada en un hospital, com dèiem, d'Alacant, amb símptomes compatibles amb el virus. El govern espanyol ha activat el protocol d'aïllament perquè la dona va coincidir en un avió a Sud-àfrica amb una de les víctimes mortals, el mateix avió on hi anava aquella hostessa d'Amsterdam que finalment ha donat negatiu. Ho ampliem des de Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
Bona tarda. Sí, ho ha confirmat el número 2 del Ministeri de Sanitat en roda de premsa. La pacient està pendent d'una prova PCR i si dona positiu se l'aïllarà en una unitat d'alt nivell. De moment té símptomes lleus, per ara tos, i Javier Padilla ha cridat a la calma. Diu que és molt poc probable que s'hagi contagiat com s'ha vist amb l'hostessa d'Amsterdam.
Hemos de decir que este es un caso bastante improbable. Una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave, pero aún así, en el caso de que fuera positivo, esta persona iría directamente a una de las habitaciones de los recursos de la red UATAN.
El ministeri també ha contactat amb una altra persona que va viatjar en aquest mateix vol des de Johannesburg, ha passat una setmana a Barcelona i ha tornat cap a Sud-àfrica. De moment es desconeix si té símptomes.
Més qüestions i atenció també a això. El govern de Salvador Illa tanca files amb Josep Lluís Trapero i descarta ara com ara destituir-lo com a director general de la policia tal com li exigeixen els seus socis al Parlament. Fons de l'executiu defensen a Catalunya Ràdio l'actuació dels Mossos d'Esquadra i deixen clar que els serveis d'informació del cos treballen amb total autonomia per analitzar riscos i amenaces al marge de la direcció política dels Mossos, que és el que encapçala el major Trapero. El ministre de Cultura aportarà 100.000 euros addicionals a l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua. El ministre Ernest Urtasun ha carregat en contra del pacte de PP i Vox a l'Aragó, que preveu eliminar l'Institut Aragonès del Català. També ha reivindicat la importància del plurilingüisme.
I avui, com a resposta a aquest acord, us vull anunciar que el Ministeri de Cultura aportarà 100.000 euros addicionals a l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua per protegir el català i l'aragonès. Cada cop que PP i Vox ataquin la llibertat i el plurilingüisme, el Ministeri de Cultura actuarà.
I un últim apunt, la Fiscalia veu amb bons ulls un indult parcial per l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. El novembre de l'any passat va ser condemnat per revelació de secrets, concretament per haver filtrat un correu electrònic d'Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, on admetia haver comès un frau fiscal. Segons l'informe que ha entregat el Tribunal Suprem, la Fiscalia defensa un indult parcial que aixequi la inhabilitació a l'exfiscal general perquè considera que va intentar sempre preservar el bon nom de la institució que liderava i que buscava combatre la desinformació que envoltava tot aquest cas.
Passen 4 minuts a les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
També amb la Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Bona tarda.
El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I amb el Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
Sí, sempre a punt.
Tot repartit, la kombucha oberta, les revistes repartides... Pere, tot...
Sí, hem començat a debatre abans i tot.
Ah, ja veniu amb la tertúlia feta. De quin tema us ha cridat l'atenció?
Els Mossos.
Oi, ja anirem d'aquí una estona. Ara ja anirem als Mossos. Però abans, ja sabeu, és algú altre.
Hi ha infiltrats aquí també, eh?
També hi ha infiltrats aquí? Sí,
sí, bueno, jo, Escobar, com a mínim, ens recorda, diguem, el...
Si comencen parlant pel cognom, ja...
Un infiltrat de la República a la Guàrdia Civil. I, per tant, doncs, està bé.
Un militar lleial.
Molt bé. A veure, va, el primer tema vindrà des de fora. A veure. Quiu Forn, bona tarda.
Bona tarda, sóc l'infiltrat.
Sí, ja veus que aquesta gent ve de divendres, sí. Gairebé ve de divendres, per tant, no sé, a veure com ho aixeques, això, com ho recentres.
No, jo és que m'estic fent a sobre com es va saber, o sigui, això dels infiltrats, ara, però no parlaré d'això.
No, però t'estàs fent a sobre, d'aquí una estona parlarem amb una de les professores que va detectar les dues agents dels Mossos.
Bona aquesta.
Perquè doncs ens expliqui què és el que va veure, que no li va acabar de fer el pes i que va sospitar que allà hi havia alguna cosa que no rodillava.
Pel que expliquen, perquè nosaltres no hi érem, però pel que s'explica, es veu que portaven un cartell aquí de l'acusa de Mossos. Vull dir que aviam, només
crec
falta...
Que no, crec
unes
que
fletxes
no.
De neó...
No era això.
Unes fletxes de neó al cap que les anava assenyalant, però bé, és igual. Doncs jo parlaré del Real Madrid, però no de futbol.
I anirem també, a futbol.
Per això, que
és que també hi anirem.
Ja ho fareu, hi ha altres programes en aquesta casa que ho farien.
Però avui ens ha costat i no ens hem... No hem pogut resistir-nos a la temptació de parlar una estona de
doncs
futbol
fent
de
això,
Madrid.
I a més, hi ha una altra qüestió, que és que avui és tan fàcil. És que fa cosa perquè dius, quan encara has de pensar una mica per aviam com em puc enfotre, i t'ho estan posant tan senzill.
També et diré que has fet aquesta setmana una cosa que habitualment no fas, que és treballar amb molta antelació. I em vas proposar el tema de la dèria ahir al matí, que ja era el Madrid.
Sí.
Però encara no havia passat la més grossa, diguem-ne. Vull dir que encara va ser superat tot
plegat. Sí, en aquest cas el Madrid ens ha superat les expectatives que teníem. El que passa que per això, t'ho vaig dir ahir al matí, per què? Perquè el tema... és Madrid, però no és futbol. Que a mi m'ha deixat absolutament... O sigui, no m'he refet. No m'he refet encara. S'ha sabut que hi ha els pares, tal com s'ha dit, els pares de dos jugadors del
internacionals.
Real, del Real Madrid, que després han sortit noms que no els direm perquè, com que no sabem qui són, però han corregut noms, etc. Pares de futbolistes professionals del Real Madrid, que és un equip, diguéssim, dels més destacats del món, no Espanya, Europa, no, del planeta, van trucar a Florentino Pérez, president del Real Madrid, dient-li, escolti, el meu fill no juga. Ho trobo, o sigui, faré un 5 segons de silenci perquè no m'he recuperat. O sigui, ho trobo tan bèstia, vaig a fer els 5 segons. No m'he recuperat. O sigui, estem parlant del top, el futbol, mou milions, marques, gent a tot el món. Tu vas al poble més petit, del poblet més petit de l'Antàrtida. Hi ha un senyor que es diu Nanuk, que està pescant, allà té un os al costat, i està pescant peixos, i li dius, futbol, Barça, Messi, Real Madrid, i el tio diu, i et diu tota l'alineació. Doncs, en un món com... Els pares trucant al president... Mi niño no juega.
Com si fossin l'Aleví C d'un equip de barri, eh? Sí, sí.
Ho trobo. O sigui, primer, que algú se li acudeixi fer-ho. Que dius, va, a vegades tenim idees, tots hem tingut idees poc brillants. Després dius, no, ho farem. I vas i ho fas, i truques. Hòstia, ho trobo. Però, esclar, aquí planteja el tema, aquí un servidor de vostès, humilment, a vegades fa unes classes i tal, i un dia va sortir el tema de les generacions i els deia, però vosaltres quan veu fer les portes obertes aquí a la universitat, que veu venir sols? No, li van venir amb els pares. I jo m'imaginava quan jo tenia l'edat d'aquella canalla, perquè jo sóc un senyor molt gran, de fet jo he rebut la carta per poder jubilar-me, o sigui, que imagina't. I m'imaginava jo que jo hagués anat a la meva família, pare, mare, bellíssimes persones tots dos, i els hagués dit, no, les portes obertes a la universitat, m'acompanyeu? Clar, la cara que haguessin posat, hagués dit, però tu no estàs bé, no? Clar, estic parlant de fa 200 anys.
A vegades els pares acompanyen els universitaris a matricular-se.
Sí, sí. I els hi vaig preguntar, ah, sí, veu venir? I sí, ho van trobar molt normal. Diu, home, ja que paguen ells, que almenys ho vegin, no? Diu, bueno, perquè estudiets tu. I no, amb nota tota neutralitat. Ara dirà, aquest tio és un boomer, aquest tio està fora del món, etcètera, etcètera. Però, anècdota. Un molt bon amic meu, una filla seva, ha estat vivint per tot el món. A més, és una tia que té una capacitat de generar coses i està a l'altra punta del món i al cap de 10 minuts està treballant amb no sé què, un dissenyador, o està amb no sé què. O sigui, una tia... una crac. Ha estat vivint a Nova York, vivint a Sud-amèrica, vivint a Austràlia, llocs estranys... Bueno, a l'altra punta del món. I un dia arribava l'avió a les 4 de la matinada a l'aeroport del Prat. I li dic, escolta, què? Tal, diu, vaig a buscar... No diré el nom, eh? Vaig a buscar a la d'allò, perquè arriba a les 4 de la matinada. Dic, com que vas a buscar-la? És clar, bé, que farà pobreta a l'aeroport a les 4? Dic, si ta filla fot 3 anys que viu per tot el món, no saps ni on és? I ara l'aniràs a buscar a l'aeroport. Sí, pobreta, que haurà de tornar amb autobús. Dic, però tu saps si en un poble de Kènia ha agafat un autobús a les 4 de la matinada i on ha anat amb aquest autobús? Doncs a mi això és el que em sorprèn. I ara em podeu dir, boomer, que estic fora del món, que no sé què, però, noi, que un president de club de sobte soni el telèfon, despengi i digui, hola, soy el padre del jugador que no me juega. Hòstia, estic desbordat.
Jo crec que era qüestió de temps que passés alguna cosa així.
Sí?
Bueno, o que passin coses pitjors, que el pare truqui al jefe i li digui, escolta, que el meu fill... No, a la feina. Perquè això és una onada que va creixent i s'observa, com has dit molt bé, a la universitat. Vull dir, la manera com els fills, de vegades, coses que a la nostra època no haguessin fet ni... Vamos, no se'ns hagués passat ni pel cap, no? Diríem. Com els incorporen de manera natural a les portes obertes, als processos de matriculació... Jo estic convençut que algun dia alguna tutoria em vindrà el nen amb els pares. Estic bastant convençut.
Universitaris, estàs parlant?
Universitaris, sí, parlo ja d'un mercat universitari. Bueno, jo no sé si està bé o està malament, però a mi em sembla que és com sorprenent. I he tingut alguna vegada alguna experiència laboral en què una col·laboradora m'ha dit, bueno, això parlo amb el meu pare. I et quedes com dient, com? No, perdona. Vull dir, jo no tinc per què parlar amb ningú, parlo amb tu i tu sabràs, no? Vull dir, és una cosa que està passant, per tant, bueno, igual que arriba a la universitat i al món professional, doncs al Madrid, doncs, té pares molt empoderats que truquen, perquè ha tocat sempre el profe per dir que li fa vostè el meu nen, i ara doncs, el truquen al jefe perquè el seu nen jugui.
Sí, jo crec que teniu tota la raó, però que el tema del Madrid va més enllà d'això.
Ara ja anirem, a més del Madrid. Sí, sí, quedeu-vos primer amb el tema boomer o no, sí. I després anirem a més temes del Madrid, si voleu.
Perquè realment crec que la situació és una altra, el tema boomer és secundari.
Hi ha una situació... el pobre Iu em va proposar el tema ahir al matí, quan encara no havia esclatat l'última
pica de l'any. Amb el tema dels nanos, o sigui, has d'acompanyar-ho de l'imaginari. O sigui, tu veus els pares dels jugadors del Barça fa unes setmanes que es feien fotos sopant o dinant plegats a Pamplona, i no et grinyola i penses, ostres, els papes acompanyen els nens a Pamplona perquè juguen fora de casa, diguéssim, no? I aquest és l'imaginari. I tu t'imagines algun pare d'aquests parlant amb naturalitat en Joan Laporta. En canvi, costa d'imaginar els pares d'un jugador del Real Madrid, per molt jove que sigui, parlant amb naturalitat amb Florentino Pérez. I, per tant, et grinyola encara més que truquin per telèfon dient, escolti, és que el meu nen no juga. Però és per l'imaginari, no? O sigui, tu tens l'imaginari del Barça, que és la naturalitat de les famílies incorporades al grup, i, en canvi, no tenim aquesta imatge de l'imaginari blanc. Sobre allò dels nanos anant a matricular-se a la universitat amb els pares, jo soc des que es va haver d'anar a matricular amb el papa fins a l'institut, fins a COU, per una circumstància personal curiosa, i és que em dic Isabel García Pagán, el meu pare es deia Antonio García Pagán i ma mare es diu Antonia Pagán García.
Carai.
I llavors, cada vegada que havia d'anar a fer la matrícula, em deien, primer, o aquesta nena no té mare, o aquesta nena se m'està rifant. I llavors havia d'anar amb el llibre de família i el progenitor, acompanyada del progenitor, per certificar que jo era jo, que el meu pare era el meu pare i que ma mare era la ma mare.
Però, per tant, llavors et dius Isabel García Pagán, Pagán García.
Exacte.
Ho he entès bé, no?
Sí.
No, però és totalment a part, diguem-ne.
Has estat a punt de fer 5 segons de silenci de l'Iu, eh?
Jo estava fent la mateixa reflexió que em ven. Això com acaba?
No, el que vull dir era que la mateixa administració m'obligava a haver d'anar acompanyada dels pares a fer una cosa que a mi em semblava la mar d'estúpida.
Jo que tota la vida m'he queixat perquè tinc un nom estrany i que tinc el rècord meu mundial és haver-me escrit Cuarto Forn. Cuarto Forn, que jo deia, hòstia, és molt difícil, hòstia, d'Iu a Cuarto, i mesos de pensar-hi, vaig descobrir...
Romans.
Van pensar romans. Que la U era una B romana, i este senyor se llama Cuarto.
I després, a l'època forta de l'Anguita i tot això, que Izquierda Unida anava fort...
No, això em servia per quan jo trucava a Madrid, trucava, i vostè com s'anyava? Iu. Diu, ¿cómo? Deies, com Izquierda Unida. Diu, ah, i una i una u. Dic, és el que li dic. Anava a dir una paraulota.
Entre els exemples de les coses que els pares fem, i ja m'hi poso en primera persona del plural, que els meus pares no haguessin fet ni borratxos, i que jo prometia que no faria, fins que al final em van dir, és que ho han fet tots els pares i ara toca a tu, estar a altes hores de la matinada a la porta de la discoteca esperant que el meu fill surti per portar-lo a casa a ell i als seus amics. Jo li dic als meus pares, vénem a buscar la discoteca a tal hora, i ja et dic jo que el meu pare no ve a buscar-me. Sí. I jo...
Tens raó, Òscar, jo també m'ha passat, però sí, crec que és millor ara que abans. Sí, sincerament, sí, en aquest cas concret.
Però ara jo tiro enrere i penso, li dic al meu pare, no, escolta, me'n vaig a juerga, vine a tal hora, a les 4 del matí, i el meu pare, perdona.
Però si els teus pares...
Si ets prou gran per marxar, ets prou gran per tornar.
El meu li dic, ve, fot un clatallot i se'n torna.
Sí, però si els teus pares, haguessin sabut com tornaves, com a mínim la gent de poble com tornàvem, sí, jo crec que haguessin vingut. I, per tant, no sé si està ben tret.
És un exemple de coses que no s'haguessin fet.
Jo els en diu taxis.
A veure, bueno, escolta.
Taxis d'aquests que vas...
Ja dic, jo em vaig trobar amb un... Papa,
geolocalitzant, saps qui és qui el porta, la matrícula, tot, i dius...
Jo em vaig trobar amb el comentari de... Papa, ja m'hi hem tornat a casa tots els pares i ara ja els altres diuen que...
Toca
a tu. Que et tocaria entre la roda, diguem-ne, per ser allò. I efectivament em va tocar entre la roda, sí, sí.
Perquè aquesta setmana en aquest programa s'ha dit... S'ha dit que tu estàs en el xat dels teus veïns.
Sí, 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 sóc i sóc.
Sí, que, cuidao, saps? Aquí s'estan dient coses...
Després del xat de pares, ja ve el xat dels veïns.
No,
no, però dic, aquí...
No vull perdre el fil del Madrid, que el Pere també té ganes.
Disculpeu, però el xat de pares del Barça és, sembla que molt divertit.
Sí. Sembla que sí, perquè n'hi ha un que els altres riuen bastant.
Sembla que és molt divertit, sí. I t'imagines el xant de pares del Madrid?
Hòstia.
Home, ara mateix avui, quan un ha dit bon dia, crec que no l'han contestat gaire. Que és allò que...
a veure, afegim a la conversa al Sergio Quirante. Sergio, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
El Sergio Quirante és periodista de DAZN, que cobreix la informació del Madrid, i nosaltres estàvem parlant de manera una mica tangencial sobre tot el que ha passat al Madrid. Deixa'm primer que et pregunti, avui ha passat alguna cosa, Sergio?
No, i això és notícia.
Per això.
Perquè és que molts companys dèiem el dijous pel matí... Bueno, hoy quién se va a pegar, ¿no? Fent una mica broma i finalment va succeir. O sea, és que estan sent dies molt estranys. Jo porto 11 anys cobrint la informació del Real Madrid i ja us dic que ha sigut la situació més estranya que he vivit com a periodista i companys que porten 30 anys o més també estan flipant.
Perquè la pregunta que se'ns pot acudir és, això ha esclatat ara, en dos dies, o això és una situació que fa mesos que s'estava larvant al vestidor i que ha acabat esclatant ara perquè ja no tenen cap opció de títol?
Sí que és veritat que l'ambient al vestuari, diguem-ne que no és el millor entre els futbolistes i dels futbolistes amb Arbeloa. Havíem tingut notícies de, per exemple, la relació entre Carvajal i Arbeloa no estava sent la millor, Ceballos no va viatjar a Sevilla per jugar amb el Betis perquè també hi havia hagut alguna discussió amb el tècnic del Real Madrid i bueno, s'anava fent un caldo de cultivo, no? que òbviament ens estava donant indicació de que estava succeint alguna cosa al vestuari del Real Madrid, però no ens imaginàvem que podia esclatar de la manera que va esclatar. Per posar en context del que passa el dimecres entre Tchouaméni i Valverde, es suposa que és una discussió entre dos futbolistes al camp, una situació de tensió, després de que a l'entrenament hi hagi entrades, doncs, pujades de to, i tothom pensava que s'anava a quedar el que havia passat al vestuari, i la sorpresa arriba quan aquesta discussió es filtra, apareix a la premsa, els companys del Marca ho publiquen, i això fa que el dijous, que ahir, tot se'n vagi de mare i hagi acabat amb Valverde amb el cap, amb una bretxa al cap, una baralla que va haver al vestuari entre ambas parts, entre Tchouaméni i Fede Valverde, el futbolista amb una commoció i 10 i 14 dies de baixa, i amb Tchouaméni entrenant aquest matí amb la resta dels seus companys.
Una de les coses que pot sorprendre és que ni Arbeloa, que està en l'entrenament, ni el president Florentino Pérez prengui cartes a l'assumpte. És a dir, això, si ja fa dies que s'estava alarmant, si ja se sabia que hi havia aquest mal rotllo, si ja hi havia hagut un primer incident el dimecres, que l'entrenador no ho aturi abans d'hora o que el president no digui, escolta'm, algú avisi i li digui, president, aquí s'està creant una situació que és absolutament insostenible. Ningú no ho ha aturat abans d'hora.
Sí, la veritat és que, bueno, demà l'expectació a la roda de premsa d'Arbeloa serà brutal. Parla a les 10:30 i ja sabeu que el Madrid, des de fa ja bastants anys, la persona que parla cada 5 dies és l'entrenador, no hi ha ninguna veu més que podem escoltar a nivell públic i a veure quina és l'explicació que dona de tot el que ha succeït. Jo crec que, i parlant sobre si es podia evitar o no, o sigui, jo crec que a tots els vestuaris passen coses, no? Hi ha més tensió, menys tensió, hi ha alguns que es porten millor que amb uns altres i de més, però és que jo crec que ningú pensava que això anava a ser el que ha acabat sent. Que un tio hagi acabat amb el cap ple de sang i amb punts. Per això crec que, o sigui, no es podia evitar que succeís el que ha succeït, perquè el que ha succeït és molt gros. O sigui, és una situació, jo crec, impensable.
Clar, que ningú no s'ho esperava. A tot això, diumenge hi ha clàssic. El Barça pot ser campió matemàtic. Quins jugadors del Madrid viatjaran? És a dir, serà una convocatòria normal, tots els disponibles, i algú que diu, mira, escolta, tant com estan les coses, amb mi no hi comptis, jo no vinc al Camp Nou i que vagin uns altres a treure les castanyes del foc.
Doncs anem a veure què passa. Perquè jo qualsevol escenari amb Tchouaméni el poso sobre la taula, perquè avui ha entrenat. Sí que és veritat que tant l'uruguaià com el francès tenen l'expedient disciplinari obert, i jo crec que fins que no es tanqui no es prendrà una decisió ni esportiva ni econòmica, i això a mi em dona a pensar que pugui entrar a la convocatòria del diumenge, ja ho dic. Qualsevol escenari està obert. O sigui, Valverde ja sabem que serà baixa per aquesta commoció de 10 a 14 dies i jo crec que no tornarà a jugar amb el Real Madrid aquesta temporada. I Tchouaméni tinc el dubte i per això demà la roda de premsa d'Arbeloa té molta importància per saber més enllà del que pugui comunicar de manera oficial al club a nivell de l'expedient disciplinari, si realment Tchouaméni és un jugador que pot entrar a la convocatòria el diumenge. Mbappé sí que està per viatjar el diumenge. Jo pensava, si no hagués succeït el que ha succeït, jo pensava que Mbappé anava a la convocatòria per estar de suplent i jugar 10-15 minuts, a demanda, no?, en funció de com anés el partit, perquè, sincerament, i aquesta és opinió meva, jo crec que si preguntes a molts dels companys que cobrien el Madrid, Mbappé està més pendent del Mundial, de la seva recuperació mirant el Mundial que mirant el Real Madrid. Courtois torna a la convocatòria, és una notícia molt important per Arbeloa, perquè per mi és el jugador més determinant dels 11, perquè és el que et pot salvar el cul si el Barça té el colmillo afilat per golejar o per guanyar. I més enllà d'això, Courtois, Vinícius, si Tchouaméni juga, Tchouaméni, si no juga, estarà Camavinga, acompanyat de Thiago i de Bellingham, i la defensa, els que queden. Si és que no hi ha tampoc molts més jugadors que puguin estar disponibles.
Molt bé, no sé si algú de vosaltres té ganes de sucar i pa, diguem-ne, la situació, perquè per mi és impensable com ha caigut tot de cop. És a dir, podies intuir que el Madrid tenia problemes, podies intuir que la temporada no havia estat bona, però com tot plegat ha acabat amb una mena de vodevil, que avui a més és protagonista a totes les portades de tots els diaris de tot el món amb aquesta situació, jo per mi això ha estat bastant sorpresa, no sé com ho veieu.
Sí, efectivament. Jo, com a mínim, deixo la porta oberta, perquè normalment sempre diuen, no, teoria de la conspiració, no?, amb coses que semblen rares, però que el món moltes vegades es mou per coses que a la majoria de gent no li entren al cap. En aquest cas concret, això de que no es podia evitar, o igual s'ha deixat fer, perquè sí, jo cada cop que llegeixo que volen tornar a fitxar el Mourinho, que és una cosa que em sembla increïble, aquestes alçades de la vida i com ha evolucionat el futbol i tot, només es pot justificar amb una situació de caos i de desori en què es necessita un dictador brutal, diguem, no? Com òbviament és el Mourinho. I per tant, si finalment acaba sent el Mourinho l'escollit, pues seria tindria la consideració de que potser sí que ho han deixat que es desmadri per fer, per justificar una decisió que és que seria al·lucinant, no? Al·lucinant en coherència amb el que comentàveu, amb un club que fa 3 anys semblava que era el que governaria, que lideraria el món en la propera dècada sencera, sobretot ja quan a sobre, després dels èxits, fitxen a l'Mbappé, i el que ha sigut és una successió de fracassos que no són només d'aquesta temporada i que no són només esportius, perquè també la gran reforma econòmica de l'estadi en funció, diguem, dels concerts, etcètera, etcètera, fa que portem 3 anys deplorables per un club que es pensava que seria el primer del món a la propera dècada sencera, no? Mm.
A mi em sorprèn la vehemència del Pere, perquè jo porto 3 dies rient, diguéssim.
Bueno, però la vehemència... Ja saps que el Pere s'ho pren tot seriosament i li treu tot una teoria i dissecciona tot.
No, està bé, està bé. Jo aquest matí amb els companys deia estic en contra de les recreacions amb intel·ligència artificial, excepte de les que fa el Xiringuito, no? Que no sé si heu vist la que vam fer ahir, la recreació de la baralla, però és antològica. Al marge dels riures, efectivament, comparteixo amb el Pere, no? Tot aquest diagnòstic, sobretot la part econòmica, no? Que sempre estem posant el foc en la part econòmica del Barça i, en canvi, el foc de la part econòmica del Real Madrid no acostumem a jugar-la. I tornem als nens de l'IU. Són un exemple, els futbolistes... Ens omplim la boca de, no?, de que són els herois de la canalla, de que els portes al futbol perquè vegin, no?, els referents en valors, esportivitat...
Comportament...
Doncs tot això, ja està.
El problema segurament és haver utilitzat els futbolistes com a model, eh? Perquè ja sabem que no sempre són modèlics.
Més no, és que al marge de marcar gols o impedir que els marquin en funció del que juguin, també se'ls ha de reclamar responsabilitat. I la responsabilitat laboral que tenen, com tenim tots nosaltres, és no barallar-nos amb els companys.
Com a mínim això, com a mínim això.
I menys que se sàpiga. Jo faré una mica de nen dels 70s, no?
A veure.
Diríem. Ah. A mi el Madrid és com els turons. Morts no posaria la mà dintre la boca.
Què vols dir? Encara pateixes? Per la Lliga?
No per la Lliga. Ah. És que el Madrid té una capacitat de generar relat que només guanyant-li al Barça ja, és capaç, sí, de fer semblar que, ja, que, vamos, ja que, fe, que ha fet el que volia fer a la temporada aquesta i a l'anterior. I ho sento. Jo no sé si estem entrat tots en un estat de mitja eufòria prèvia en relació a l'eventual victòria, que jo crec que és el més probable,
no, sí,
que guanyem.
No,
però és allò de... Com, jo soc dels 70, no?
I no vaig treure... Si no, l'àrbitre i vegis que han guanyat, no ho celebres.
Però d'això ja ens preocuparem el diumenge. Segur. Però mentrestant podem riure, no?
Els catalans ens preocupem una mica abans.
Cal reivindicar el tribunalisme. El
tribunalisme...
No, és tribunero. És el surt de l'ànima. Jo crec que guanyarà. Però jo aquesta festa... I està tan malament el Madrid que vés a saber...
Guardem-la per diumenge a la nit o al dilluns,
no? Que vés a saber aquell dia, ara seria la temporada perfecta, guanyar la Lliga a camp propi i a sobre.
Però fixa't, Miquel Àngel, no? Que la festa... Jo crec que la festa en aquest moment no és per si guanyes la Lliga, ja, perquè ja la dones per fet.
Ja, però...
I si la festa és perquè l'adversari, no?
Sí, està clar.
Misteri, pues ja està.
Però,
no és...
però el Barça, en la situació del Madrid, arribaria a aquest clàssic d'una altra manera. Vés a saber com arriba el Madrid, perquè aquests encara vindrem encara més picats i vés a saber.
Abans d'acomiadar el Sergio Quirante, Sergio, això que està fent el Miquel Àngel Escobar, és a dir, si el Madrid arribés amb 11 punts d'avantatge a un clàssic, amb el Barça sent notícia tota la setmana per embolics al vestidor i tot plegat, algun madridista pensaria, compte que el Barça encara es pot... O seria, anem al Bernabéu a celebrar-ho i a fotre'ls en 15 i enfocar-nos a enfonsar.
Això és que ens enfotaria en 15.
Saps? Jo crec que no. A veure, sí que és veritat que el Madrid ha demostrat tenir aquesta resiliència, no?, en situacions límit de remuntar quan ningú pensava, però jo detecto des de l'empat contra el Girona que la Lliga està molt morta i tots els ous havien posat a la Champions, a l'eliminatòria contra el Bayern, i no sé, o sigui, sí que és veritat que abans del partit contra el Girona el Madrid encara podia donar més a aquesta Lliga. Però aquell empat va deixar tot morir, va arribar a l'eliminatòria contra el Bayern, i la sensació que hi ha a l'entorn és que la temporada es va acabar, i a nivell de punts sí que és veritat que 11 punts són molts, però vosaltres haveu viscut moltes més lligues que jo.
Sí, sí, és veritat.
Me considero un jovenzuelo.
Sí, sí,
vale.
Aleshores, no, jo crec que no hi havia aquesta sensació de no, el Madrid ja lo ha dejado todo i dona igual, no? I més sabent que el Barça, o que el culer sempre té aquest cul apretat, no? De, sí, ui, sí, que sí. Vienen estos, no vaya a ser que... No? I aquest any ha sigut totalment diferent, perquè el Madrid sembla que ha entregat la cuchara, no?, com es diu, i està tot perdut. Home, jo penso que l'orgull dels propis jugadors farà que el partit tingui algo, no? Que el Madrid lluiti per no perdre, o per guanyar el Barça, no? Per dir, ostres, almenys que no ens guanyin a la nostra cara, no? I al seu estadi. Però clar, és que arriba tot amb un ambient tan convuls que és que qualsevol cosa pot passar. Jo estava pendent, jo vaig amb Dazón i vaig amb una càmera, no, al camp a gravar els seguiments, i jo anava pensant abans del partit, abans de que tot això succeís, pues estaré pendent del Gavi i el Vinícius, que sempre tenen ahí els seus piques, no, que si el gest amb la mà fent els números, el Fermín el vam gravar l'any passat al Bernabéu...
Però és que hauràs d'estar pendent dels piques entre jugadors del Madrid, no entre un del Madrid i un del Barça, no? Clar.
És que ja no sé què fixar-me. I no sé quantes càmeres... No sé on hem de posar la càmera i cap on hem d'enfocar, perquè és que ara mateix això és... Uau, és que no hi ha precedents.
Puc fer una pregunta,
sí,
molt ràpida?
Sí, que volíeu passar als Mossos, però ja veig que us agrada el tema Madrid.
No, és que torno a les recreacions aquesta amb intel·ligència artificial, però, perdó, la gola profunda no ha explicat on era la resta de jugadors mentre aquests dos s'estomacaven?
Fent fotos, fent vídeos.
Clar. No se sap.
Això no ha transcendit.
Perquè, clar, sí, jo veig uns companys que s'estan fotent pinyes i dius...
Intento separar, no?
No sé. No.
Home, i imagino que la situació... Saps? És que no hi ha hagut més detalls, o almenys jo no els tinc, però imagino que la situació aniria a separar els dos jugadors i que... No ho sé. Jo sí que tinc la informació de que Mbappé estava fent treball amb els fisios al camp, que Arda Güler també estava començant a fer treball a la gespa, perquè és que això va ser... és que va ser com un volcà, saps? Aleshores, pues cada un estaria, pues un amb el fisio, l'altre, tratant-se als lesionats per una banda, al gimnàs, a l'Mbappé i a l'Arda Güler, a la gespa
fent
els seus exercicis. No sé si sols, però quan es marxen cap al vestuari, doncs cadascú té la seva rutina, doncs si ha de fer alguns exercicis concrets o el que sigui. Home, testimonis del que va succeir va haver-hi, però el que no ha transcendit, o almenys jo no sé, és quants jugadors hi havia, si van separar, si no van separar, o com va ser tot allò.
Sergio Quirante, company de Dazón, molts ànims, perquè demà la roda de premsa d'Arbeloa realment pot ser sucosa, vull dir que la setmana encara li queden episodis.
Sí.
Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
A vosaltres, una abraçada.
Passen gairebé 4 minuts a 2:15. Iufort, també gràcies, bona tarda.
No, a vosaltres.
Fem una pausa i de seguida anem amb l'altre gran tema del dia, també aquests dues agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents a Catalunya.
Catalunya migdia. El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
Ostres.
Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Catalunya migdia.
A tres jornades del final de la Lliga arriba el cap de setmana definitiu.
Atenció! Un clàssic que decideix la Lliga, el descens en joc.
Aquest cap de setmana no et perdis res de la jornada al Tot Gira.
Dissabte obrim a les 4 amb el Sevilla Espanyol. Un partit decisiu per la permanència. Guanyar i salvar-se o perdre i caure al pou.
També serem a Coimbra a les semifinals de la Champions d'hoquei patins. I seguirem el Barça Burgos i l'UCAM Girona d'ACB.
Comença a acariciar una Lliga.
I diumenge, el clàssic.
Cada cop de color més blaugrana.
El Barça Madrid.
A partir de les 4, un gran desplegament per no perdre's res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
I a les 7 també seguirem la final de la Champions d'hoquei patins amb Ernest Macià des de Coimbra.
Tot gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passen 6 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Mitjà amb la Isabel García Pagán, el Pere Rossinyol i el Miquel Àngel Escobar. Hem tret una mica de pa per sucar amb l'embolic del Madrid, però l'altre gran tema del dia avui a Catalunya especialment és que els socis parlamentaris del president Salvador Illa han demanat la destitució del director de la policia, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres i professors que preparava les vagues de la setmana que ve. El president ha defensat aquest matí la feina dels Mossos i la direcció general de la policia, és a dir, el mateix major Trapero, ha assegurat que aquesta mena d'actuacions són obligacions de la seva feina i contemplades en la normativa, diu. L'objectiu d'infiltracions com aquesta, diu el comunicat de la policia, és recollir informació i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat a afiliar-se a un sindicat. Però els sindicats ja han demanat també que s'aparti Trapero de les seves funcions i demanen explicacions urgents al mateix president, a qui li demanen que es posi també al capdavant del conflicte amb el sector de l'educació. El fet és que l'última assemblea sindical de dimecres, una mestra va veure dues companyes a qui no coneixia que la van fer sospitar. Ara de seguida us demano la vostra opinió, però abans deixeu-me saludar la Laia Fons. Laia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Laia Fons és mestra de primària i d'educació especial. Tu ets de la Intersindical, estaves en aquesta assemblea per preparar les vagues de la setmana que ve. Tu ets de les que sospita d'aquestes dues agents dels Mossos infiltrades?
En primer lloc, deixar molt clar que nosaltres som docents. Nosaltres no ens dediquem a detectar Mossos infiltrats, perquè totes aquestes coses a nosaltres ens sobrepassen, ens superen, no és la nostra feina. Nosaltres no ens dediquem a això. Sí que és evident que va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera bastant senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, un llenguatge propi educatiu, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. I això ens va fer pensar que no eren docents.
Perquè vosaltres, en el moment en què comenceu a sospitar, no aneu a preguntar, escolta'm, vosaltres qui sou, sinó que intenteu treure informació, no?, de per exemple, en quin centre treballaven, alguna cosa així.
No, és que ja et dic, nosaltres no anem a treure informació. Nosaltres no ens dediquem a això, la nostra feina és treballar pel sistema educatiu públic i el que estem demanant és poder fer-ho en condicions, i per tal de poder fer-ho en condicions el que necessitem és que el govern s'assegui a negociar amb el comitè de vaga, amb els sindicats, amb qui té el conflicte, que som un 80% de la comunitat de personal educatiu i docent d'aquest país, i no creiem que hagin de venir a seure a cap assemblea de docents. I nosaltres som mestres, som professors, som educadors, som integradors, som tècnics d'infantil. Nosaltres som un perill? Aquesta és la pregunta important a fer-se.
Us havia passat pel cap que podia donar-se una situació com aquesta? És a dir, podíeu arribar a sospitar a la prèvia de compte que igual ve algú policia? És a dir, us havíeu pogut imaginar una situació com aquesta?
Tenim certa constància de que en algunes manifestacions anteriors, doncs, en algunes assemblees anteriors, sembla ser que també hi havia hagut presència de Mossos de paisà, però tu, quan vas a les assemblees, doncs no hi vas amb la predisposició o amb el pensament de hi haurà en Mossos aquí. Vull dir, la gent surt de treballar molt cansada, molt exhausta, estem al límit, i el que fa és anar-se'n a una assemblea per preparar les vagues, però per preparar les vagues docents, en el qual es parla de, doncs, on comencen, on acaben, si penjarem aquests cartells dels centres educatius, si, si farem proclames amb guixos del terra, parlem del nostre malestar, parlem del que necessitem a les aules. Això és el que fem en una assemblea. Evidentment, no ens sentim objecte de investigació policial, en cap cas.
S'ha publicat...
Ja sé que m'estic repetint.
Queda molt clar. I, òbviament, quan us truquem a vosaltres, no us truquem per coses com aquestes, sinó que habitualment per sentir les vostres reivindicacions. Però és veritat que avui aquesta notícia és realment impactant. I, per exemple, s'ha publicat que una de les coses que va grinyolar és que no duien les samarretes reivindicatives que duieu pràcticament cada dimecres.
Sí, sí, clar, no la duien.
I eren les úniques.
Els dimecres que es convoquen assemblees acostumen a ser bastant grogues. Segurament no eren les úniques, però bé, segurament no va ser només el fet de la samarreta, vull dir, va ser un cúmul de circumstàncies que dius, bé, doncs és evident que no són docents.
I quan elles se senten descobertes, com reaccionen, com actuen?
Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida. Diuen que tenen molta pressa i que han d'anar a buscar la filla a l'escola.
Doncs és la Laia Fons, mestra de primària.
I quants de les...
Digues.
Perdona, no. Ja està, disculpa'm.
No, estàs explicant, perdona, que t'he tallat.
No, simplement que això, al sortir sí que certs companys els hi van demanar ja més específicament que quina escola treballaven. I el dir el nom de l'escola, llavors ja va ser molt senzill saber que no eren membres d'aquell claustre.
Doneu per fet que en altres assemblees hi ha hagut alguna altra gent potser infiltrada a qui no s'ha detectat?
Doncs, almenys pel que fa a mi mateixa, no en tinc constància, però ens sembla molt lamentable que es destinin recursos a espiar assemblees docents de la gent que treballa per educar els fills, filles de tot el nostre país. Vull dir, ens sembla absolutament inverosímil que se'ns vegi com un perill haver de tenir en compte, haver de vigilar.
És Laia Fons, mestra de primària i d'educació especial. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Veia que la Isabel, el Pere i el Miquel Àngel somreien. És realment un cúmul de despropòsits, tot plegat.
No, és que van enviar la becàries. A mi el que em sorprèn també... Estic sorpresa per les vehemències del dia, eh? Abans parlava del Pere i ara parlava la del major Trapero. Escolta, tu pots justificar l'actuació policial, però si justifiques la presència de dues mosses de paisà i sense comunicar dintre una assemblea sindical... el que no pot passar és que t'enganxin. Llavors, ja està, diguéssim. Jo crec que els Mossos allà no feien res. Si han de fer feina de prevenció per les convocatòries de manifestació que hi ha pels propers dies, efectivament, les feines d'informació les poden fer d'una altra manera. Si han de fer feina de prevenció per si acaba havent-hi algun tall de carretera que molesta la resta dels ciutadans, tenen maneres d'evitar que hi hagi aquests talls de carretera, però interferir en el dret de reunió del professorat i interferir en el dret de manifestació del professorat, doncs no es pot fer d'aquesta manera. I és evident que tots nosaltres hem anat a manifestacions on hem vist que hi havia Mossos participant de la manifestació de paisà, evidentment fent la seva feina normal d'informació, que per això tenen aquestes unitats. Però participar o estar presents en una assemblea d'aquest tipus, jo crec que la informació tenen altres vies per aconseguir-la i no és posant-se físicament d'aquesta manera tan trista i anava a dir xapucera, que, ostres, que t'enganxi perquè no portes una samarreta ja és una mica trist.
Sí, la part aquesta maldestra és evident, vull dir, és patètica. Però jo crec que no podem quedar-nos només amb això, ja ho has dit tu, Isabel, també, però voldria subratllar que aquest dispositiu, a parer meu, no té cap sentit, cap justificació possible i que el govern faria bé de no justificar-la. Tothom es pot equivocar i aquest cas és, per mi, és claríssim que és una equivocació, un mal ús de la policia, que és més semblant al que seria una policia política que una policia que ha de perseguir els delinqüents. És a dir, el dret de vaga, no només els mestres, de qualsevol col·lectiu, està absolutament blindat per la Constitució, i no sé què hi fan infiltrats escoltant els debats de preparació d'una vaga. Per mi això no es justifica, no és només que t'han enxampat, no, t'han enxampat, això és ridícul, estàs fent el ridícul, però no sé què hi fas allà. Això és una policia política, quan va a veure assemblees, a veure què faran, a veure què opina cadascú, i després passa informes en els seus caps, que alhora els poden passar en els caps polítics, perquè això és...
Sí, jo estava fent de santa innocència pensant, bueno, és que per si tallen una carretera, però efectivament,
això
si tu estàs allà...
Això és un conflicte polític amb el govern de la Generalitat, i no pots enviar la policia a fer de policia política, i per tant, per molt que els Mossos d'Esquadra ho facin bé, que és el que ha dit el president, i molt bé, em sembla fantàstic, això està malament. I llavors, doncs, és una cosa incomprensible que ha de tenir algun tipus de contrapartida un cop sapiguem exactament què ha passat, però no pot quedar així només. Ostres, quina llàstima ens han enganxat. No, això per mi és d'una gravetat, és molt greu, i és propi d'una policia política en una democràcia, i no es pot deixar passar.
Deixa'm dir que des del govern el que ens diuen és que tanquen files amb els Mossos, i que donen total suport a l'actuació, que estava dins de la legalitat, i que per tant tanquen files i que no es posen en dubte.
Hi ha en algun moment que una cosa és la imatge i una altra cosa és la legalitat. I aquesta,
ja ho veurem si està dintre de la legalitat, ja ho veurem. Això no, el govern
sí,
no és el jutge.
Dic que és el que diuen, sí. Quan parles amb el govern et diuen això, que ells tanquen files i que defensen l'actuació dels Mossos d'Esquadra. Miquel Àngel?
Aviam.
Miquel Àngel també.
No, aviam. Jo vull partir d'una base en relació a la policia catalana. I és que una cosa és trobar la manera d'adquirir informació sobre què és el que pot passar i quines conseqüències pot tenir un tall de carreteres o altres tipus de coses en termes d'ordre públic, i una altra cosa és anar a identificar persones, discursos, que després es passin a un dirigent polític o algú perquè pugui a partir d'aquí tenir una actuació determinada en relació a les persones que han opinat o que han format part d'una reunió o una assemblea. Si és això el que ha passat... Bueno, estem en un estat feixista. Ja està, oficial.
Però sempre pot passar quan hi ha gent que va a les assemblees.
Sempre pot passar, però en relació a la policia catalana, jo, aquí sí que diferencio molt la policia catalana, mai no hem sabut un cas d'aquestes característiques. Ho hem sabut d'altres policies, i a més amb cobertura total de l'Estat, però és un tema a banda, d'acord?
Per tant,
a mi em sembla que d'entrada... En una assemblea sindical, més enllà del debat polític o sindical en relació a què cal fer o què no cal fer, en general les coses més dures no es parlen allà en públic. Si tu has de tallar una carretera, o has de cremar un contenidor, o has de cremar un pneumàtic, i hem vist moltes vagues generals on hi ha hagut aparell, diguem-ne, de cremar coses, perquè això mai no forma part del debat públic, de 50 persones o 100 persones a una assemblea, mai, per què? Per definició, per això necessita una discreció. I la policia de vegades, per això que em sembla especialment estrany, l'interès d'anar a un debat que en el fons parlaran de que hem de ser molts i que hem de reivindicar això i que el govern s'ha de baixar del burro i no sé què, ara decidir quina carretera tallaran, i els mestres estan tan cabrejats que han tallat carreteres, no? Per tant, aquí crec que és una informació que no obtindran. Per tant, jo crec que la dimissió, o posar en qüestió o preguntar al govern en relació a aquesta qüestió, no, per mi no és tant per un operatiu que necessàriament moltes vegades s'ha de fer, i de vegades és més maldestre i de vegades ho és menys, no? Però que necessita obtenir la informació en relació a les conseqüències i altres drets que poden afectar, com per exemple el dret a anar d'aquí a Girona i que no puguis arribar. Per tant, això s'ha de tenir, la policia ha de tenir aquesta informació, però no per reprimir-la, sinó per contemplar-la en un mapa de riscos.
No ha de tenir aquesta informació.
No, jo no dic que...
Les vagues
en els últims anys han portat sempre un problema d'ordre públic, forma part de la parafernàlia. Jo he estat en moltes. Sí. I és normal que sigui així. Sí, és que no ho estic justificant.
És que no és així.
Aviam.
Una vaga
té el màxim blindatge possible de la Constitució.
Una vaga té un blindatge legal.
Té unes regles.
Exacte.
I els que la convoquen les han de respectar.
I són responsables
d'això. I si no respecten aquestes regles, després
hauran de rendir comptes. Però quan acaba una vaga i la seva conseqüent manifestació, moltes vegades passen coses que estan fora del marge del control de la responsabilitat dels convocants, moltes vegades.
I, per tant, què té a veure amb la vaga?
No, no, té a veure amb la vaga perquè no passa 10 dies després de la vaga.
Què té a veure amb l'assemblea d'una vaga? Què fan uns policies?
Té a veure això. I, per tant, jo l'únic que dic és que si els sindicats estan obligats a mantenir tota la discreció de la seva estratègia per desenvolupar-la amb tot l'èxit. I això és legítim i està bé. A la vegada, la policia, el servidor d'un estat normal, ha de tenir informació per les conseqüències que pugui tenir per tercers. I això no vol dir ni necessàriament reprimir ni fer de policia política.
La policia no ha de tenir informació de quin objectiu té aquesta vaga. No ha de tenir cap informació.
La policia, en general, ha de tenir informació. Una altra cosa és, si l'utilitzes, com dius tu, pues per reprimir gent que té una opinió diferent del poder. I aleshores, evidentment, és una policia política. Però estaríem parlant d'un altre estat. A Catalunya, això...
Quan obres la porta que això
no
sigui possible, és el primer pas per tenir una policia política. La policia no té cap obligació de saber què passa en una assemblea de mestres.
Jo l'únic que dic és que si a la cúpula dels Mossos ha de dimitir, primera, per maldestra.
No, primera no. Primera
per maldestra, perquè ha col·locat la policia de Catalunya en un debat que li està afectant reputacionalment, quan no calia. I després podem valorar, jo no tinc la informació per saber si calia anar o no calia anar. M'explico, jo no tinc ni els indicadors, ni tinc la informació, ni la tindré.
Crec que tenim la informació.
Bueno,
tenim la informació. Sí, una assemblea de mestres no s'ha d'enviar a la policia.
Espera, si no hi ha res menys perillós que una assemblea de mestres, si estem d'acord amb això.
Per tant, tenim la informació.
Però els mestres, que estan molt cabrejats, i amb molta raó, ¿vale?, estan elevant el to. Per què? Perquè és lògic.
Estan elevant el to fent ús d'una regla que són democràtiques, que inclou el dret de vaga.
Exactament,
però la policia no hi fa res.
Cap tall de carreteres es va comunicar. Per què?
Però la feina de la policia també és preveure possibilitats. O sigui, quan es comunica una manifestació, has de comunicar un recorregut. Te l'autoritzen o no? I tu has de veure, ostres, però si aquest recorregut passa per aquí i tens la ronda litoral a metro i mig, doncs la policia ha de ser prou llesta, sense necessitat d'anar a una assemblea, de preveure que ha de posar efectius a l'entrada de la ronda litoral.
Sí, estem d'acord, però aleshores posaries efectius a totes les sortides de la ronda.
Bueno, jo no sé on s'han de posar els efectius. Però la policia té experts en la prevenció d'aquest tipus de situacions.
I
estem a favor de que la policia tingui informació, però aquesta informació no té per què obtenir-la anant presencialment en una assemblea.
Això és un altre tema. Si les té presencialment, o han de tenir un contacte dintre que els expliqui. No sé, o un canal directe amb algú que expliqui. No. Però ells han de trobar la manera de tenir aquesta informació. Insisteixo, que no està orientada a la repressió. Està orientada a garantir uns altres drets que també concorreixen
allà. Però, Miquel Àngel, estem donant per fet que la policia fa un bon ús d'aquesta informació que obté d'una presència...
En relació a la policia catalana, jo crec que podem confiar. Altres policies, a partir d'aquí, després, si això es converteix en la porta, com dius, Pere, d'altres coses, evidentment s'ha d'estar en contra.
El mecanisme que descrius és el que obre la porta per M1 a un estat o a un model del Gran Hermano, en què hi ha algú que ho sap tot. I després en fa un bon ús, perquè, clar, ens en refiem molt de la policia. Tens tot el dret a refiar-te'n de la policia, però jo prefereixo un altre model.
És que una policia de la que no ens podem refiar, tenim un problema seriós.
Jo em refio d'una policia democràtica que té contrapesos i que té limitacions.
Jo crec que la policia catalana no ha demostrat en cap cas a la seva història que no sigui una policia democràtica.
Ho ha demostrat amb algunes coses que ha fet que són molt dubtoses, per exemple, amb la instrucció de Mercuri, del cas Mercuri, i en altres, en moltes altres, ara això seria molt extens, però no hi ha cap policia en el món perfecta. Hi ha policies, la policia que és molt important per una societat democràtica.
I la policia catalana és una policia de les més controlades del món, de les més controlades política i democràtica del món.
A parer meu, hi ha moltes coses a discutir, però l'important és que qualsevol policia, per bona que sigui, necessita contrapesos i límits.
És que la policia està al servei.
I per tant, un dels límits és que no pot anar amb assemblees de mestres a escoltar a veure què estan preparats.
És que debat.
Queden 6 minuts per arribar a les 4 i vull repassar perquè aquest és l'últim episodi de la confrontació entre el govern i els sindicats de mestres. Però és l'últim. Però la veritat és que tot el conflicte ha estat trufat de moments de desencontre. Natàlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
De fet, el conflicte ve des de principis d'any.
Sí, al febrer es va fer la primera vaga de mestres i professors del curs. En aquell moment, pensem que només fa 3 mesos de tot això. Era una vaga unitària. Tots els sindicats hi donaven suport. I més enllà de les xifres d'aquell moment, entre el 40 i el 80% de seguiment d'aquella vaga, va haver-hi la primera gran manifestació a Barcelona, probablement la més gran mai vista en el sector de l'educació. Aquell èxit d'aquella vaga va fer que comencessin totes aquestes negociacions amb el Departament d'Educació i les van començar tots els sindicats. En aquell moment s'explica que les converses anaven bé, que les dues parts anaven acostant posicions, sobretot en les demandes de rebaixar les ràtios a les aules, de reduir burocràcia, destinar més recursos a l'escola inclusiva, però estaven encallades amb el sou dels mestres i dels professors.
I aquí tot es torça.
Una mica, però encara no del tot. Pocs dies després d'aquest quadre de la vaga, de la manifestació a Barcelona i de les negociacions, el govern pacta un augment de sou pels Mossos d'Esquadra, que suposa un increment de 4.000 euros anuals i retalla 100 hores a la seva jornada laboral. Aquest augment, segurament molt lícit, però què passa? Que provoca enfadament superlatiu entre mestres i professors que justament tenien les negociacions aturades pels seus sous, pels seus augments salarials.
I després quan es trenquen les negociacions del tot?
Doncs per sorpresa, i mentre se suposa que continuen negociant, el govern anuncia un acord, això és el 9 de març, amb dos dels sindicats, amb Comissions Obreres i amb UGT. El govern tira endavant un pla de millores que no compta amb el suport dels sindicats majoritaris en l'educació i que inclou a 3.000 euros d'augment en 4 anys del complement salarial autonòmic de mestres i professors. Això vol dir que d'aquí 4 anys els mestres cobrarien 200 euros més al mes. El president Illa diu que es tracta d'un acord de país i defensen l'acord amb aquests dos sindicats.
I a partir d'aquí, després més vagues i després l'anunci que es posarien Mossos dins de les aules, que també va acabar d'atenció a tot plegat, i ara aquest últim episodi de la infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra en aquesta assemblea. Vull dir que...
I els nens, bé.
Hauran de gruar molt, anem a dir que hauran de gruar molt per redreçar les relacions entre les dues parts que estan en conflicte. Veurem com evoluciona tot plegat. Isabel García Pagán, Pere Rossinyol, el Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres.
Fins a vosaltres.
A vosaltres.
Una mica de publicitat que tenim pendent i de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3 Cat Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Catalunya migdia.
A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
Sí, també, eh? Hòstia, abans de ser famosos tots. Bueno, pel muntatge, que si és el primer moment que la tirem, marxarà amb aquesta que és la tàctica del poble. I l'altra me la pots tirar. Si veus que torna a parlar de circ, me la tires allà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La
Ara Catalunya sona a rock i del bo. Condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau!
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.